Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Joe Biden ha guanyat les eleccions presidencials nord-americanes amb 306 vots del col·legi electoral, els mateixos amb què Donald Trump va obtenir la victòria el 2016. Els mitjans de comunicació del país han confirmat aquest divendres la victòria del candidat demòcrata a l'estat de Geòrgia per primera vegada en prop de 30 anys. El president Trump, que ha parlat públicament per primera vegada des de les eleccions fa una estona, no ha reconegut la seva derrota i ha promès que la vacuna estarà llesta a l'abril. Washington, Jenny Lozano.
Joe Biden consolida la seva còmoda victòria a les eleccions presidencials del 3 de novembre amb 306 vots del col·legi electoral després que diverses cadenes de televisió nord-americanes l'han donat com a guanyador a l'estat de Geòrgia. El triomf del demòcrata és incontestable, amb 74 delegats més del col·legi electoral que Trump, però també amb més de 5 milions de vots d'avantatge respecte al candidat republicà. Malgrat això, el president continua negant la seva derrota, difonent a través de les xarxes socials una teoria conspiradora sense proves sobre un suposat frau electoral massiu en contra seva. De moment, cap de les demandes que ha presentat davant la justícia ha obtingut bon resultat. Després de 8 dies de silenci, el president nord-americà ha comparegut aquesta matinada als jardins de la Casa Blanca per parlar sobre l'evolució de les vacunes contra el coronavirus, però no ha fet cap referència al resultat de les eleccions.
A Catalunya, el major Trapero fa autocrítica i afirma que tothom ho podria haver fet millor els dies previs a l'1 d'octubre, en el primer acte després de la seva restitució al capdavant dels Mossos.
I com no em costa, en aquest sentit, rectificar, i com aquests 3 anys que he estat apartat d'aquests edificis policials també m'han servit per reflexionar, per pensar i per intentar créixer en l'àmbit personal, no em costa dir-ho, i en públic, tothom ho podria haver fet millor, i jo el primer.
Trapero demana apartar la policia de la batalla política i assegura que ha contactat amb els comandaments dels altres cossos policials i amb l'àmbit judicial. El judici pels atemptats jihadistes a Barcelona i Cambrils. Javier Martínez, el pare del nen de 3 anys mort en l'atropellament de la Rambla, ha fet un relat dels fets carregat de dolor i ha demanat que no es criminalitzi els musulmans. Per la seva part, Mohamed Allà, germà de dos dels terroristes morts, ha explicat al tribunal que mai va pensar que podien fer una cosa semblant. A Madrid, aprovada en comissió la futura llei estatal d'educació que exclou el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana, fruit del pacte entre el PSOE, Podem i Esquerra Republicana. En canvi, s'ha tombat la pretensió de Ciutadans de blindar per llei una quota del 25% de classes en castellà. I prop de 100 persones, la majoria africans, han mort ofegades les darreres 24 hores quan les embarcacions on anaven han naufragat prop de Líbia. En paral·lel, a Gran Canària ha començat el desallotjament del campament situat al moll del port d'Arguineguín, on s'amuntagaven en condicions deplorables unes 2.000 persones que havien arribat a l'illa. I ara us parlem de l'exposició de fotoperiodisme, de fotografies del World Press Photo 2020, que torna al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb més de 300 imatges de l'any passat que presagien els reptes del món actual. I destaca la fotografia de l'any, la d'un jove manifestant al Sudan que llegeix poesia sota la llum dels telèfons mòbils feta pel japonès Yasushiro Shiba. També la imatge d'un manifestant ferit a les protestes a l'Iraq, de Ricard García Vilanova. Pel fotoperiodista barceloní, la pandèmia marcarà moltes de les imatges que veurem a l'edició de l'any que ve.
Sí, aquest any jo penso que, evidentment, la tònica serà aquesta. Encara que t'he de dir, per exemple, que a Nagorno-Karabakh no n'he vist cap. La gent, evidentment, dintre d'una guerra no es preocupa pel tema del Covid, es preocupa pel tema de que els mataran per les bombes o els mataran pel tema de lo que és la guerra en si, més enllà de lo que és el Covid.
La mostra es pot visitar al CCCB fins al 20 de desembre i a internet. Esports. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, confirma al tot costa que dilluns es reuniran amb la Junta Gestora del Barça per decidir com seran les eleccions a la presidència del club. Figueres també diu que la data del 24 de gener es podrà mantenir en funció de com evolucioni la situació epidemiològica a Catalunya. A la segona divisió de futbol, aquest dissabte, Fuenlabrada espanyol a les 2 i Girona-Mallorca a partir de 6:45 de la tarda. I a la Lliga Femenina, l'Eibar-Barça, que s'havia de jugar diumenge, s'ha hagut d'ajornar per diversos casos de Covid-19 a l'equip basc. L'Indústria Santa Coloma s'ha imposat per 1-2 aquest divendres al Barça, el duel entre els dos equips catalans a la Lliga de Futbol Sala. I aquest dissabte es decidiran les graelles de sortida del Gran Premi del País Valencià de motos i de Turquia de Fórmula 1.
Fins aquí les notícies.
Al sud-est d'Àsia, la vida és al carrer.
El carrer és casa seva, dormen, cuinen, mengen, de tot. Venen, compren, arreglen...
A peu de Bangkok a Barcelona, amb Jen Vallco i Lluís López Bayona.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte a les 3 de la tarda i tota la setmana a catradio.cat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Sí, en la primera part de la finestra indiscreta li feia un homenatge a Cándido Camero, el bongonero cubano que ha mort aquesta setmana. La segona part la dedicarem a aquest músic de nom Bones Hillman, que ha mort als 62 anys de càncer, de nom real Wayne Stevens, nascut a Nova Zelanda, i que va cantar i tocar durant molts anys amb els Midnight Oil, grup de rock alternatiu, i després amb els The Masochists, els Suburban Reptiles i els Swingers, que va dirigir a més curtmetratges i va interpretar una pel·lícula de Gillian Armstrong que es deia Stars Struck, que no té res a veure amb els AC/DC. Aquests músics no famosos o no coneguts aquí que troben a la finestra indiscreta el seu lloc en un moment tan extraordinari com és desaparèixer del planeta, no? I que la música floti, floti, suri, suri. Alfons, seguim endavant.
Seguim endavant, sí.
Tenim concurs?
Tenim concurs i tinc molta curiositat per saber encertants i respostes, perquè m'has dit que ha sigut una setmana peculiar i moguda.
El títol de la pel·lícula Enigma que s'amagava darrere de la música l'han encertat uns quants. La pregunta suplementària que tu fas, s'han muntat una, però un, amb la pitxa un lío, de veritat t'ho dic, perquè de veritat han trobat excuses per dir de tot excepte la resposta correcta, eh?
Ningú ha dit la resposta correcta?
Sí, n'hi ha hagut quatre.
Val.
Hi ha hagut quatre que han donat la resposta correcta.
Val,
doncs, vinga.
Comencem pel tall, a veure si la Violeta així l'identifica a la primera.
¿Qué está ocurriendo allí?
Bueno, hay algo que no te he contado. De lejos observé con tus prismáticos el entierro de Tommy. Y cuando se fue todo el mundo, ese hombre alto subió él solo el ataúd de Tommy al coche y después se marchó.
Estás loco. Yo mismo ayudé a transportarlo y debía pesar más de 200 kilos.
Aquesta és la música que tu vas dir que recordava coses de John Carpenter, cosa que van aprofitar uns quants dels oients del programa per dir «És Halloween, és Halloween!» i han enviat la resposta malament.
Home, recordo una mica Halloween, només és d'un any després de Halloween, però que consti que quan vaig dir que em recordava John Carpenter vaig afegir «Però no veig John Carpenter!»
Sí, però la gent no et creu.
No vull induir a l'error a ningú. Les pistes eren Violeta, una de les sagues amb protagonistes originals més llargues de la història del cinema. No és estrany que sigui una saga de terror, ja que la paraula Scream està molt present a totes les seves pel·lícules. Et diuen alguna cosa les pistes, Violeta?
Però la cosa és com s'escriu Scream.
Exacte.
Aquí està, clar.
Ah,
ah, amigo.
Mare meva, no, aquí ja m'he perdut.
Val. Doncs la pel·lícula era Fantasma, la pel·lícula de Don Coscarelli.
He passat pel tema de l'hombre alto del tall.
Clar.
Però...
l'hombre alto era una pista, sí, una pista per gourmets. Però...
I per tant, Scream no és Scream,
sinó
Scream.
Scream. S-C-R-I-M-M, que era el protagonista, el malvat de la saga, Angus Scream. Bé, una de les sagues amb protagonistes...
Retorçat el nen,
Sí. Més llargues de la història del cinema, i això ho dic perquè quan vaig entrevistar Don Coscarelli Sitges em deia, no sé per què tothom flipa amb Boyhood si jo porto fent el mateix amb Fantasma tota la vida. Des del 1979 fins al 2016, poca broma, 5 entregues. I una saga de terror, la paraula Scream, per Angus Scream, que era aquest home alt que
sempre
era com el nom del malvat, el hombre alto.
Hi havia més pistes encara o ja anem directament a la pregunta suplementària?
Hi havia la pregunta, ja.
És que aquesta, bueno, ja veuràs.
Pregunta, Violeta, totes les sagues tenen una segona part, però aquesta va tenir dues segones parts. Com és això possible?
Doncs ni idea, jo tampoc hagués caigut, Però va, la resposta és... Vull dir, és de Bíblia, eh?
És de Bíblia, doncs perquè es va estrenar l'any 79 i aquell any 79, poc després, es va estrenar una pel·lícula que posteriorment hem conegut com El misteri de Salem's Lot, que la va dirigir Toby Hooper. Però, arrel de l'èxit de Fantasma, aquí es va estrenar a l'estat espanyol com Fantasma 2. Quan no tenien absolutament res a veure.
Morro, però total, eh?
Perquè, entre altres coses, el misteri de Salem's Lot, clar, es va estrenar el 1982 o 83, crec, quan en realitat era de l'any 79, imagina't. I Fantasma 2 va arribar al 88, em sembla, no?
Per I tant... quina era la 1, doncs?
Quina era la 1?
Sí, és una broma.
Doncs aquesta era la resposta, tot i que ens han donat algunes respostes tan divertides que jo quasi donaria mig punt, per
algunes. Ja m'ho pensaré.
Val.
Bueno, amb tot això, el resultat final és que tenim només 22 encertants del títol de la pel·lícula Enigma aquesta setmana.
Bé, no està malament.
I 4 només que diuen la resposta a la pregunta correcta. Per tant, de l'1 al 22 no hi ha premis, no hi ha guanyador, però bueno, sempre anunciem un nom perquè se sentin celebrats.
Tinc diguem, claríssim
no?
el número.
Ah, sí? Quin?
És el número 4.
El número 4 per què?
No sé, és el que...
Perquè és el número d'encertar.
Doncs mira, encertat, a més a més, la pregunta complementària. És el Llorenç Gasset, o sigui que felicitats, el Llorenç. No tens premi, però ets el guanyador, Llorenç Gasset, d'aquesta setmana. I, bueno, ha arribat el moment de proposar un nou enigma.
Un nou repte, i us aviso que les pistes són del nivell d'aquestes, si no més rebuscades encara.
T'estimen tant, va, ataca.
En el vuelo de anoche llevábamos armas nucleares. Y mi excompañero está intentando robarlas.
Dios mío, no.
Por eso necesito su ayuda.
Pero ahora no tienen el helicóptero. Ya no pueden llevárselas.
No. Dick tendrá otro plan alternativo. Ya habrá pensado en eso.
Això ja és la banda sonora, eh?
Sí.
El doblatge s'infecta.
No, i a part del doblatge, el diàleg. O sigui, les armes no tenen a l'helicòptero. No vull trencar la dinàmica del joc, però he de reconèixer que el que més m'agradaria és tornar-ho a sentir. O sigui, que em posaré el podcast per escoltar aquest diàleg en bucle.
T'agrada? Doncs escolta, no, perquè aquest és el tema principal d'una pel·lícula i bé, recordo que em va agradar bastant en aquell moment i ara explicaré una anècdota més sobre aquest tema.
Això que ho fas? Per donar temps de que engeguin aquell trasto que identifica les músiques?
Home, és que si posem una banda sonora enigma i no deixem ni que escoltin 5 segons la banda sonora...
També tens raó.
Les pistes, Violeta. Aquesta pel·lícula va arribar l'any 2, a l'any segon, de la resurrecció del seu protagonista. I és la primera de dues pel·lícules en què aquest mateix actor va tenir un cara a cara amb el mateix director.
Quants números hi ha en aquesta pregunta?
Aquesta pel·lícula va arribar l'any segon de la resurrecció del seu protagonista i és la primera de les dues pel·lícules en què aquest mateix actor va tenir un cara a cara amb el mateix director.
Bueno, hi ha pistes amagades, eh?
Sí, sí, el cara a cara és clau. Sí,
val.
Sí.
Curiosament, va ser també la segona pel·lícula seguida que va protagonitzar aquest mateix actor amb un intèrpret de cognom molt maco.
T'estàs quedant amb nosaltres,
jo
eh?
Jo reconeixo, me n'enreia del diàleg de la pel·lícula, però crec que el diàleg ha quedat en no res després d'aquestes pistes.
Aquest mateix tema musical va ser reaprofitat només un any més tard a la segona part d'una famosa saga de terror. I no és broma, i explicaré per què, eh?
Però vale, si queda algú supervivent després, no? Bé, si sabeu la pel·lícula, ja ho sabeu, podeu concursar per 2 punts enviant la resposta a finestra@catradio.cat, @finestracr o a facebook.com/finestraindiscreta. I si voleu un punt més, una pregunta suplementària. No sé com s'aclareixen.
Jo ja sé quina serà la pregunta.
A veure.
Sí. Ui. Després de tot això, quina és la segona pel·lícula del primer actor que va fer amb el segon actor, que a més també va treballar amb el primer director?
Molt bé. No. Violeta, un aplaudiment per la Violeta.
No. L'equació és bastant més simple i bastant més atractiva. La pregunta és... que t'escanyi Brad Pitt o que et mossegui Tom Cruise? Quin protagonista d'aquesta pel·lícula pot contestar aquesta pregunta?
Però què té a veure tot això?
Té
alguna cosa a veure?
Home, sí, clar.
Té alguna cosa a veure, de debò?
Tu, Violeta, ho saps, no?
Jo prefereixo que em mossegui Tom Cruise.
I l'altre quin era?
O que t'escanyi Brad Pitt.
Bueno, jo prefereixo que em mossegui Brad Pitt.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Todas las calles de este sector van hasta la torre. Traed un tanque y eliminadla.
Señor, sería buena idea que se quedara detrás hasta que limpiemos esta zona de francos.
Antes os gustaba que me quedara aquí con vosotros.
Entonces era capitán y a los francotiradores les importaba una mierda. Ahora lleva esa hoja y es un solo millo.
Ya, lo que os preocupa es que falle y os dé a uno de vosotros.
Els franctiradors han aconseguit que la Violeta marxi perquè després d'aquest extermini...
No, me'n vaig a buscar l'helicòpter.
Gràcies, Violeta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada fins aviat, espero.
Una abraçada fins aviat i espero que als cinemes, també.
Espero que sí, perquè ara, mira, precisament parlarem de plataformes i de cinema a les plataformes, al fons.
A les plataformes no ens veiem, ens veurem a les sales.
Adéu, Violeta!
Adéu! I mentrestant, doncs sí, busquem alternatives a les plataformes, algunes d'interessants. Comencem amb aquesta The Liberator, que ja podeu trobar a Netflix, una minissèrie de 4 capítols ambientada a la Segona Guerra Mundial, on el tret diferencial és que els protagonistes són de carn i ossos, però estan sobredibuixats. Mm. És a dir, és com si estiguessis veient un còmic en marxa, i és una... A banda d'un efecte visual molt maco, té un sentit perquè sobretot es centra en tots els natius americans i mexicans que van participar de la Segona Guerra Mundial per l'exèrcit d'Estats Units. Clar, en el moment en què els dibuixes, tots queden equiparats estèticament, no?, per entendre'ns. State of the Union la podeu trobar a l'HBO i a Movistar els dies 14 i dia 21 en formats de 5 capítols seguits, això sí, durant 10 minuts cada capítol. Dirigida per Stephen Frears, escrita per Nick Hornby, protagonitzada per Rosamund Pike i Chris O'Dowd, és una delícia. No us perdeu State of the Union, que a més 10 capítols de 10 minuts, vaja. Pensamiento crítico a Movistar, el debut com a director de John Leguizamo, també la podeu trobar ja, com ensenya una sèrie d'alumnes a jugar a escacs. La Sílvia ho esperava el dia aquest diumenge, ja podeu trobar la 4ª temporada de The Crown. De The Crown a Netflix. Una que m'agrada molt, Soulmates, on apareix, per exemple, la Laia Costa, la podeu trobar a AMC. Saps de què tracta? És en un futur distòpic, la gent pot trobar amb una aplicació quina és la seva soulmate, és a dir, la seva parella ideal. I a partir d'aquí són les diferents situacions. Cada capítol em planteja una diferent de què passa, per exemple, si la teva parella ideal resulta que ja està morta, si la teva parella ideal és una assassina.
Molt probablement.
Si la teva parella ideal no és la teva parella, que òbviament això pot passar. Està bastant bé. I també podeu trobar a Disney Plus Inside Pixar, uns documentals que ens expliquen com funciona
el món Pixar i el seu treball.
La producció des de dins, efectivament, i Matar a Pinochet, que ja la podeu trobar també a Filmin.
Aquesta és bona.
Doncs no l'he vista, però la posem i esperem que us agradi si la veieu. I també a Netflix ha arribat Los Favoritos de Midas.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá.
Bé, ja has pogut sentir l'argument amb aquesta introducció, que ens va molt bé. És Luis Tosar, el protagonista.
Us ens ha fet spoiler de tota de tot.
Això és només el punt de partida, i a partir d'aquí la sèrie parla de moltíssimes coses. També està Guillermo Toledo fent d'inspector de la policia, cosa que jo no m'ho esperava, i li va bastant bé.
Amb el que l'estimen els policies.
Efectivament. I està dirigida i escrita per Mateo Gil, i hem pogut parlar amb ell perquè ens expliqués una miqueta més sobre Los Favoritos de Midas. Pues un placer recibir a Mateo Gil para la serie Los Favoritos de Midas, que se estrena hoy en Netflix. Mateo, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Bienvenido a Catalunya Radio y a La Finestra Indiscreta.
Gracias a ustedes.
Supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, o quizá no tengo ni idea, pero claro, cuando ves una adaptación de Jack London, ¿no?, pues te imaginas perros y nieve y cosas por este estilo, y de repente nos encontramos con una serie en la época actual, thriller, casi un poco de distopia. Explícame un poco el relato original, cómo es y cómo se te ocurrió adaptarlo en este contexto.
Bueno, el relato de London es un relato muy cortito, tendrá 8 o 10 páginas máximo, y pertenece a una vertiente un poco menos habitual y un poco menos conocida de London, que es una vertiente muy social y muy política. Y realmente cuando escribía estas cosas era un tanto perturbador London. Y la premisa es muy perturbadora en sí misma. A mí el cuento, yo no lo conocía. Cuando conocí a Miguel Barros, el mismo día que lo conocí, Miguel Barros me habló de este cuento y yo me quedé prendado con la idea. Y una semana más tarde, sin conocernos apenas, yo me estaba yendo a casa de Miguel en Galicia a escribir. Esto fue hace mucho tiempo, en el 2001.
De esta premisa argumental de un relato corto, que además me dices que es bastante corto, la complejidad de toda la trama y la cantidad de lecturas que se pueden sacar, ¿no?, de Los Favoritos de Midas, es enorme, pero viendo lo que ha sido tu carrera, Nadie Conoce a Nadie, Proyecto Lázaro, ahora esta miniserie, me da la sensación de que eres una persona con, como mínimo, muy preocupada por saber qué es lo que hay detrás, ¿no?, del mundo, quién maneja los hilos en la sombra, ¿no? Es decir, por encima de los gobiernos, incluso por encima de la vida y la muerte, como explicabas en Proyecto Lázaro.
Bueno, es una visión interesante. Nunca me había planteado yo que esa era una de mis preocupaciones, porque de hecho yo te diría que en el fondo mi gran preocupación es que cada vez, a medida que voy cumpliendo años, me voy dando más cuenta de que no hay nadie manejando los hilos. Y eso cada vez me da más miedo, porque cualquier cosa es posible. Pero obviamente el poder en un momento como este, de tremenda desigualdad, de incertidumbre terrible, y es un momento muy oscuro a nivel, si quieres, colectivo, de psicología colectiva, el poder se convierte en un tema muy importante, claro, porque nuestras vidas empiezan a estar en juego, digamos, ¿no? Y a todos empieza a preocuparnos quién está ahí al mando.
Ahora mismo acaba de salir de la presidencia de Estados Unidos un presidente que da la sensación de que no gobernaba para nadie, en realidad. Parecía que estuviera instaurando más bien una anarquía, ¿no? Y a veces, bueno, en tu miniserie también es como una idea que ronda por ahí y que también es realmente inquietante, ¿no?
Sí, yo fíjate, una cosa que estoy comentando acerca de la serie, cuando nosotros intentamos, Miguel Barros y yo, intentamos sacar un largo adelante hace años, yo creo que un factor importante fue la duración, pero hubo otro muy importante, y es que en aquel momento la crisis de 2008 no había ocurrido. Entonces, la premisa de esta historia en aquel momento no resultaba tan atractiva. Cuando hemos vuelto a contar la idea ahora, más allá de plantearla como una miniserie, yo creo que la idea en sí, el planteamiento, el hecho de empezar a ahondar en qué significa poseer tanta riqueza, ha resultado mucho más atractiva a los lectores, y sospecho que igualmente así va a ser a los espectadores. Y es porque el momento que estamos viviendo es muy turbio y nos hace plantearnos cosas que cuando vivíamos en nuestra burbuja de riqueza y Unión Europea no nos queríamos plantear, porque resultaban incluso un poco incómodas, ¿no? De, venga, no me saques ahora pertinencia que estoy muy entretenido comprando mi segunda vivienda.
Lo que pasa es que, claro, mencionas la crisis del 2008, que es verdad, da seguramente más sentido a la miniserie que lo que está pasando ahora, pero aún así el espectador va a ver ciertos paralelismos, ¿no? Especialmente, bueno, la gente en la calle a la que le están imponiendo cosas. Bueno, o sea, va a ser inevitable también esa comparación.
Sí, ahí hay algo que es puramente casualidad, porque aunque es cierto que para escribir el guión me he inspirado mucho en los chalecos amarillos, en la rebelión de los chalecos amarillos en Francia, que es muy actual, cuando hace tantos años estábamos escribiendo el largo, también teníamos revueltas de fondo. También era algo que nosotros en aquel momento ya veíamos venir. Ya se empezaban a vislumbrar, después en el 2001 se empezaban a vislumbrar nubarrones a la vista. Ya había gente, por mucho que nos dijeron que la crisis no la vio venir nadie, mentira, ya había mucha gente que la estaba viendo venir, que estaba diciendo, esta burbuja en algún momento nos va a flotar en la cara. Y ya se veían ciertos nubarrones y nosotros queríamos escarbar en esos nubarrones en aquel momento, pero bueno, era un poco temprano para sacar el producto, yo creo.
Hay una frase que, bueno, tú eres guionista o co-guionista, vaya, no sé si es tuya o la ha escrito tu compañero, pero que me gusta especialmente, ¿no? Los países son problemas, corrupción, en cambio las empresas son máquinas, sin ideologías. Claro, es una visión muy fría y dices, bueno, sí puede ser verdad, pero también es un poco terrorífica, ¿no? ¿Tú crees, cómo ves el futuro en ese sentido?
Pues mira, yo te diría que esa frase, que además surge de una manera muy fácil, sale de algo que yo siento que está a mi alrededor. Ese personaje que pronuncia esa frase está inspirado en gente que yo conozco, que no es gente de poder. No. Hablo de una actitud vital. Es verdad que este personaje tiene mucho poder. Pero esa actitud de, bueno, ¿a ti te ha tocado estar en el lado malo de la balanza? ¿Eres pobre? No, pues tío, relájate. Esa actitud yo la he visto a mi alrededor muy a menudo, en gente muy inteligente y muy sabia, incluso, y culta, que dices, coño, hay que tener cuajo, para decirlo. Otra cosa es que tú en tu intimidad digas, mira, yo no me puedo cargar con todos los problemas del mundo. Obviamente no podemos, pero hay algo, ha habido durante mucho tiempo, y es algo que ha cuajado y está ahí, una cosa de, mira, el mundo es una jungla, pues cada uno que se busque la vida, como asumirlo como si fuera lo normal. A mí ni eso me aterra un poco. Me da miedo, en lo personal, me da miedo decir, coño, que vamos para el oeste americano.
Una última pregunta, Mateo, que estoy seguro que no me la puedes contestar, pero te la tengo que hacer. Tú sabes, es decir, ¿tienes claro, sabíais perfectamente quién está dentro del coche? Y supongo que no me vas a decir quién, pero vaya, al menos te pregunto si sabía.
No, nunca he querido tenerlo claro, porque no importa, de verdad no importa. Lo importante es lo que esa persona piensa, y eso es lo terrorífico. No lo sé, y de hecho, bueno, es que no quise ni pensarlo. Para mí no tiene sentido. ¿Qué más da?
Para que los espectadores sepan de qué hablamos, pues tendrán que ver la serie, ¿eh? Mateo.
Pero bueno, me alegro de que tanta gente se haga esa pregunta, porque tiene...
Hombre.
Eso quiere decir que han seguido bien la historia hasta el final y les ha intrigado.
Sí. Mateo, muchísimas gracias por los favoritos de Midas y por esta casi...
No, gracias a ustedes.
Casi clase de sociología que nos has dado, porque es muy interesante también hablar en estos términos. Gracias, y nada, los oyentes, pues ya saben, ya la tienen en Netflix y a disfrutarla. Muchas gracias,
muy bien,
Mateo.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Molt bé aquesta entrevista amb el Mateo Gil, per descomptat, no? I molt bé el Marc Boada, que us recomana una pel·lícula de Tobe Hooper que es diu Life Force, Fuerza Vital, que diu que no té desperdici, és veritat, amb Patrick Stewart, Matilda May, boníssima, que no deixa ningú indiferent, i amb banda sonora de Henry Mancini. Algú diria que aquesta música que esteu escoltant és de Henry Mancini? El Festival de Sitges va ser un èxit. Després de l'estrena als cinemes va ser un gran fracàs. Com diu ell, hi ha gent que no entén de cinema. I tant, vampirs que venen de l'espai. Guió de Dan O'Bannon, el d'Alien. Lògic, 1985. Gran collita. T'agrada aquesta música, Alfons?
M'agrada bastant. Em costa una mica associar-la amb Fuerza Vital, que és veritat que és com la definició de pel·lícula de culte. És a dir, pel·lícula que creix amb els anys, malgrat que sempre ha estat per un públic més petit, vaja.
Doncs vinga, aprofitem la música de Mancini. Temps, quines bandes sonores! Vine, Carles Gómez! I Agatha Christie amb ell.
Els clàssics es mosseguen la cua.
Aquesta música sona a clàssic immediat, i això vol dir que un altre clàssic de La Finestra Indiscreta ens acompanya avui, el Carles Gómez. Bona nit, Carles.
Hola, bona nit.
La veritat és que avui, per primera vegada, repetim director a La Finestra Indiscreta, però tenim un motiu justificat. Jo li vaig demanar al Carles que parlés d'alguna pel·lícula relacionada amb Sean Connery, ja que ens va deixar fa poc, i vam dir, per què no Assassinat a l'Orient Express? Per què? La pel·lícula del Lumet, estem parlant. Perquè el Carles i jo som molt fans d'aquesta pel·lícula. No és una pel·lícula que tingui el consens general, però en canvi a ell i a mi ens agrada moltíssim. I ell em va proposar, a canvi, a més, un exercici encara més rebuscat, que és comparar-la amb la nova versió que va dirigir Kenneth Branagh.
I com a divertimento que és la història, la pel·lícula juga a ser un... Les dues pel·lícules juguen a ser un festival d'estrelles, i en el primer cas, en el cas de Lumet, de la pel·lícula 74, per a mi, si no és el millor, és un dels millors repartiments de la història. Ha estat absolutament tot Crist. I està des de Sean Connery, evidentment, fins a Vanessa Redgrave, el protagonista és Albert Finney, que està extraordinari, està Ingrid Bergman, John Gielgud...
Va guanyar l'Oscar, Ingrid Bergman.
Va guanyar l'Oscar.
Pel que tinc entès, va ser bastant polèmic, també, per fer un paper així curioset.
Exacte, sí.
Jacqueline Bisset estava...
Jacqueline Bisset, Michael York, o sigui, està Wendy Hiller...
Richard Widmark, evidentment.
Richard Widmark, que interpreta Ratchet, que és el assassinat en el tren. I després, en la versió de Kenneth Branagh, intenté jugar...
El mateix.
Té bons actors. Sí. Total, o sea, està Judi Dench, està Willem Dafoe, està Penélope Cruz, en el paper d'Ingrid Bergman, està Johnny Depp interpretant a Ratchet, que crec que és una bona elecció, no? És un tipus així estrany.
Sobretot que ara no l'estima ningú, doncs allà la pel·lícula tampoc.
Exacte, acaba assassinat. I bé, i el cas és que només veient els inicis d'ambdues pel·lícules ja podem veure quins són els objectius i intuir quins seran els resultats.
Bé, els que hagueu vist aquesta pel·lícula i la recordeu una mica, segur que teniu a la memòria aquest moment. Jo, almenys, Carles, la vaig veure de molt petit i només aquesta introducció, amb aquests cops d'efecte mentre es van veient una successió de notícies terrorífiques sobre la desaparició i mort d'una nena i tots els drames posteriors que això ocasiona, suïcidis i tot d'històries, a mi em va posar, vaja, malalt, eh? O sigui, tenia malsons amb aquesta introducció, aquesta música i aquests cops de música.
És extraordinari i, a més, introduïix i dona unes pistes que són claus, però que no de seguida ho descobrirem. Com tu has dit, són imatges de la casa en la que van segrestar la nena d'una família caudalada, i després va aparèixer morta, i són successions de retalls de periòdics, de ròtols informatius, i tot gravat amb un to blavós que li dona un aspecte quasi oníric de terror, com la música de Malson que estem escoltant.
Sí, molt malaltís, realment.
Completament distinta de la introducció de la pel·lícula de Kenneth Branagh.
In the Church of the Holy Sepulchre above us, three representatives meet under the supervision of the Chief Inspector of Police to discuss a divided timetable for market use.
Aquest és Kenneth Branagh fent una mica el tonto, que és el que fa darrerament, i em sembla molt normal que surti el Johnny Depp fent de Ratchet, no? Sí. A la nova versió, perquè el Kenneth Branagh em recordava tant el Mordecai aquell que va fer el Johnny Depp amb els bigotets i l'accent ridícul aquest francès. Que era
a mi Mordecai em va agradar, però bastant, no.
No, i a mi era el David Coeb, no? O sigui, feia bastanta gràcia aquella pel·lícula.
Sí, de fet, David Coeb, sí, exactament, amb Ewan McGregor i Gwyneth Paltrow.
Però era una farsa, per entendre'ns.
Exacte,
en canvi,
sí.
El Kenneth Branagh aquí es converteix en autofarsa.
Clar, aquí té molta gràcia perquè és Johnny Depp qui té el registre sobri de la pel·lícula, no?
Un contrast important per arrencar, eh?
Exacte, sí. Però el cas és que la meva sospita és que no es tracta de res d'això, perquè de fet no funciona massa bé, no, tampoc es dona una idea super, super important del personatge que no veurem posteriorment, sinó que el que està fent és establir què és important en aquesta pel·lícula. No és la història que està contant, contar-la bé, sinó presentar un personatge que puga donar per a més entregues i iniciar una franquícia que, com s'ha vist posteriorment, és el que ha passat, no? Perquè ja està... Bueno, ara no sé quan s'estrenarà, però ja està feta Muerte en el Nilo, la seqüela d'aquesta pel·lícula.
Que també va ser la següent que va arribar després de l'assassinat de l'Orient Express l'any 76, tot i que ja era una pel·lícula totalment diferent, no era una saga...
Exacte. I de fet no era amb Albert Finney, era amb Peter Ustinov, sinó Joker, i que
sí,
també
sí.
Ho feia bé, però...
I era del John Wheeler. A mi el que em fa gràcia d'assassinat a l'Orient Express és que acaba amb Kenneth Branagh dient m'han dit que hi ha hagut un assassinat al Nil i dius, escolta, però si tu estàs allà, estàs al vaixell.
Però perquè queden molt clars quines són les intencions. I ja passaríem a l'escena del descobriment de l'assassinat, que inicia tot el cas, no? En el cas de la pel·li de Lumet, és l'assassinat de Richard Widmark, i tot està exposat d'una manera completament extraordinàriament sintètica, però molt efectiva. És Poirot intentant obrir la porta del compartiment, li costa, hi ha un moment de tensió, l'obre, i aleshores hi ha una successió rapidíssima de plànols, que és un pla de tall del pestell sent trencat, un primíssim primer pla de Richard Widmark mort.
Amb una mica de sang.
Exacte.
John Gilgut, el cambrer, que se li cau
la safata. Fa molt bé.
I li diu, quieto, no toque nada.
Exacte, amb el seu francès peculiar, i amb l'accent francès peculiar, perdó, i entra en el pla conjunt Poirot, però durant tot este pla de descobriment de l'assassinat hi ha una lleugereta llum blava en el sostre, que entenem que és la llum d'emergència del compartiment, però que després tindrà una rellevància, diguem, simbòlica molt gran, no? I, en canvi, la versió de Branagh és completament oposada. Es tracta d'un sol pla, un pla zenital general que dura diversos minuts, sobre el que estem damunt dels caps de Poirot, com intenta obrir la porta, l'obre, no veiem el compartiment, sinó el passadís d'aquest vagó, s'acosta més gent, comencen a xerrar, el pla no canvia, i aleshores és el que ens fa pensar, i que és la idea motriu, diguem, de l'anàlisi de la pel·li de Kenneth Branagh, i és que la pel·lícula té estil. La pel·lícula està dirigida d'una forma no convencional. L'únic que passa és que aquesta pel·lícula és l'exemple perfecte de com una posada en escena no convencional no té per què ser millor que una pel·lícula, que una posada en escena convencional. Pensem en termes convencionals acadèmics del primeríssim primer pla que puntua la frase important del personatge, que és una idea lògica que tot el món entén per una cultura audiovisual que hem tingut al llarg de tota la nostra vida. Aquí ens presenta un pla zenital que a priori és interessant, és una forma insospitada de veure l'escena, però que no canvia, que estem sempre ahí, estem sentint una conversa i no estem veient les cares dels personatges i no entenem per què. Aleshores, és una posada que planteja més preguntes que resol i que no hi ha una resposta òbvia per part de l'espectador, diguem.
És a dir, opcions estètiques no del tot justificades, diguem.
Exactament, almenys aparentment i per a l'espectador comú. I clar, això és com interessant però discutible. Uh-huh. I avancem i escoltem el final de la peli de Lumet, que hi ha un flashback de l'assassinat.
My granddaughter.
Remember him, Colonel Armstrong, a great soldier and an even greater friend.
Aquest segon que sentíem era Sean Connery, concretament. La primera era Lauren Bacall.
Exacte. O sea,
sí. I en una altra escena que també em va posar la pell de gallina. És d'una sordidesa, això, com de gent entrant en una sala a deixar el pobre Richard Wood. Bueno, pobre... És a dir, s'ho mereixia una mica, no? Però que el deixen com un colador, vaja, tots els personatges. Sentim l'espoiler, però imaginem que a aquestes alçades ja heu tingut temps, eh?
Exacte. El que passa aquí és que descobrim que tots els sospitosos de Poirot són assassins, tots han participat en el crim, perquè Richard Widmark fou el responsable del segrest i assassinat de la xiqueta, de la nena, del que se'ns informava a l'inici de la pel·lícula. I aleshores tots van, com a víctimes directes o indirectes d'aquest fet, van decidir jutjar-lo, eren 12, com si fos el jurat d'un judici convencional, i van decidir assassinar-lo en el tren, amb la desafortunada casualitat que estigui la Poirot en ell, no? L'escena és molt sintètica, també són dos planos, i és un primer pla de cada personatge donant-li el seu moment. Cada personatge d'aquesta pel·lícula és fascinant i està perfectament interpretat per l'actor que, bueno, que el representa, i un pla en una òptica gran angular que deforma la imatge i una raresa peculiaríssima, amb un primer terme del cos i un segon terme del personatge clavant la ganivetada, diguem. I tot amb aquesta música tenebrosa que ja escoltàvem a l'inici i amb una fotografia que fa tot blau i, clar, què és el que passa? Eixa llum blava subtil el que feia era relacionar els dos assassinats. La labor que veiem al flashback de l'inici contant del segrest de la nena relacionada amb l'assassinat de Richard Widmark perquè hi ha una relació directíssima. És una idea senzilla però que arrastra tota la pel·lícula i que sintètica i efectiva i molt violenta, no? La resolució de la pel·lícula moderna de Branagh...
És que em va deixar al·lucinat, Carles, de cop aquell pla d'una taula com de menjador de col·le llarga davant d'un túnel i amb el tren parat, pensar, però què collons és això, que lleig?
Clar, és una idea... La idea de la taula és una referència directa al fresc de Da Vinci, de l'última cena... I realment és una idea que, de nou, és insospitada, però que aquí no té absolutament cap tipus de sentit, no hi ha ninguna vinculació entre religió, llevat de la intro, que no té absolutament res a veure en Jerusalem, i que aleshores el que fa és plantejar més preguntes que altra cosa i despistar de la història, diguem, amb aquesta voluntat d'estil. I passem al flashback de l'assassinat, que, per cert, tots els flashbacks de la pel·lícula són en blanc i negre, que és una idea ja quasi paròdica, no? Que és com relacionar una imatge tradicionalment antiga com la del blanc i negre amb el passat, bueno... Podria funcionar, però altres no funciona aquí. I és un pla càmera en mà molt violent on tots els personatges, com si fos allò, una matança d'un porc, clavant-li ganivetades, no, molt distint de la ordenada cua en la que van entrant.
La sobrietat i elegància, no?
Exacte, i on, insospitadament, de nou, sona aquesta música.
Insospitadament sona aquesta música de piano.
Sensiblera i que...
I tova.
I que xoca de manera extraordinària amb les imatges violentes que estem veient. I aleshores és una idea interessant perquè la pista d'àudio i la imatge van per una direcció i això podria crear nous significats, però en aquest cas, clar, la pel·lícula s'ha preocupat tan poc per desenvolupar un discurs al voltant de l'assassinat, de la justícia, que la música d'alguna forma ens fa emocionar-nos com els personatges, perquè el que estan patint és molt, molt fort, però alhora les imatges són tan violentes que hi ha com una distància i és una idea de posar en escena que és inusual, però que està mal resolta. El que diria més, la pel·lícula de Lumet es un exercici retro, una atmosfera, tots aquests filtres que resalten cada llum, la música, les estrelles, tot és una delícia. En canvi, la de Branagh és una estratègia mercantil, al final, és iniciar una saga i ja està, i no hi ha més història.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles. Esperem que ens segueixis portant. Un altre dia fem una altra comparativa, si vols, de remakes, que en tenim per donar i per vendre. Fins la propera.
Moltes gràcies, bona nit.
Los muertitos de Gurina.
Doncs ara és el moment que heu d'estar atentíssims per veure qui ens han deixat aquesta setmana. Alfons Carles Barba, admirable personatge de Terrassa, cineasta amateur, cronista del País, ha mort als 97 anys. El típic senyor que no havia sortit mai en les enciclopèdies ni en lloc, però que es va passar tota la vida fent cinema indispensable per la memòria de Catalunya. Israel Horowitz ha mort als 81 anys, autor teatral, creador del Gloucester Stage Company i guionista de cinema. Ell va escriure Freses i Sangre, autor, amb Al Pacino com a protagonista, era autobiogràfica, Sunshine, aquella pel·lícula d'Isvan Zvavo, i Mi casa en París amb la Maggie Smith i el Kevin Kline, és l'última pel·lícula que a més la va dirigir ell, i el 2017 el va acusar d'abusos sexuals una actriu que es diu Heather Graham. Recordeu, no, el cas? També ha mort Sven Volter, un actor suec de 86 anys que vam trobar en algunes pel·lícules de Paul Widerberg, El sacrificio de Tarkovsky i El guerrero número 13. Ha mort Mila del Sol, als 97 anys, una gran actriu filipina, no afegiré res més. John Fraser ha mort als 89, era el gran Bosie Douglas de Los juicios d'Oscar Wilde, el príncep Alfonso d'El Cid, la pel·lícula d'Anthony Mann, i el Colin de Repulsión al costat de Catherine Deneuve. I finalment, Fernando Solanas ha mort als 84 anys a París, l'autor de la monumental La hora de los hornos, és un cineasta argentí amb una presència política perseguidíssima, exilat del 76 al 83, activista contra Carlos Menem, el van tirotejar pel carrer al 91, va estar entre la vida i la mort durant uns mesos, va esdevenir senador de Buenos Aires, diputat nacional, es va presentar com a candidat a la presidència del seu país i va dirigir pel·lícules com Los hijos de Fierro, La mirada de los otros, El exilio de Gardel i El díptic sobre el Corralito, que el va portar a Barcelona a presentar-les, Memòria del saqueo i La dignidad de los nadies. Va ser el moment en què vaig aprofitar per fer-li unes quantes preguntes.
Señor Solanas, muchas gracias por atendernos un rato. Buenas noches.
No, el placer es mío. Primero por estar acá en Barcelona, que es una ciudad que adoro. El primer Solanas fue un catalán, mi bisabuelo, que llegó a la Argentina en 1840 y tantos. Y volvió a Barcelona, dejó 12 hijos, hizo una gran fortuna. Y el catalán se volvió aquí y murió aquí en Barcelona. Así que yo tengo una relación afectiva muy fuerte con esta ciudad.
Me gustaría, a raíz de haber seguido un poco su trayectoria, sus experiencias, sus problemas, y después de ver la Memoria del saqueo, preguntarle cuál es su relación anímica actual con Argentina. ¿Cuál es su sentimiento con respecto ya no solo a las vivencias personales con el país, sino con lo que el país ha hecho con usted y por los argentinos en todos estos últimos años?
Bueno, no, la pregunta es enorme. ¿Cómo la podríamos acotar un poquitito? No, creo que la Argentina está viviendo un proceso muy interesante. No, yo tengo una relación de afecto muy, muy grande con Argentina. Yo me tuve que ir al exilio en el año 76. Me persiguió la dictadura con ganas de eliminarme. Había hecho algunas películas, entre ellas La hora de los hornos, año 68, un documental de 4 horas dedicado al Che Guevara, que era un gran alegato contra la dictadura, y fue el resultado de 5 años de trabajo. Yo había estudiado mucho el cine mudo, el cine documental, me había formado en muchas disciplinas, y una película hecha con bastante rigor. Impactó mucho y dio la vuelta al mundo, y me tuvo a mí siempre en un pie entre la cárcel y el exilio, esa película. Después estuve obligado a vivir 7 años afuera, pero ya En el fines del 83, con el advenimiento de la democracia, yo estaba en la Argentina. Y en el 84 pagué impuestos en la Argentina. Así que, mira, un país, mi país es como mi madre, ni mejor ni peor, es el mío. Aparte creo que es un país que tiene enormes posibilidades, yo lo quiero mucho. Entre otras cosas quiero mucho a este pueblo, que es un pueblo que es un poco como el gato, Tú lo puedes correr, y finalmente cuando está arrinconado reacciona como reacciona. El problema es que después el gato tiene que saber gobernar o tener proyecto, No es lo mismo zafar del tarascón del perro, y otra cosa es vencer al perro, Acá se ha ganado una batalla, pero no se ha ganado el conflicto. El conflicto es, digamos, ¿hacia qué rumbo? ¿Cómo rumbea un país para salir de un modelo? Un modelo es un proyecto económico, cultural, de una agresividad y una violencia muy fuerte. Con procedimientos aparentemente institucionales y democráticos, le fueron modificando la legislación social que protegía los derechos sociales de la gente y fueron aplicando un modelo que se expresa con una agresión económica muy dura, pero se expresa en el silencio y la cotidianidad, como es el efecto de los planes económicos de ajuste. Esos planes económicos de ajuste se aplicaron no solo en la Argentina, se aplicaron en casi todos los países de América Latina y seguramente en otros continentes. Eso provocó una mancha de mortandad, una tasa de mortandad absolutamente ligada a la cuestión social desconocida en mi país. De ser un país que tenía la clase media más diversificada de todo el continente, que no tenía prácticamente analfabetos y una baja tasa de desocupación, al fin del 2001 y en el 2002 teníamos 62% por debajo de la línea de pobreza. Había 24% de desocupación activa, más otros 10 o 15% de gente que trabajaba algunos días al mes y 13 millones de indigentes. Y nos dejaban 100 muertos diarios por falta de alimento o falta de asistencia médica. Bueno, 35, 36 mil muertos al año, más muertos que todos los de la guerra de Malvinas y la dictadura juntos. En un año, más de 35 mil muertos es una cifra que me permite decir algo que parece exagerado y duro, pero que no le encuentro otra palabra, que es genocidio social. Y en ese genocidio social no solo son responsables, o los primeros responsables son sin duda nuestros gobernantes, sino quienes nos impusieron con presiones esos planes, que es el Fondo Monetario. En alguno de los debates que he tenido en este año, Memoria del Saqueo se estrenó en el Festival de Berlín en febrero del año pasado, he tenido debates con algunos funcionarios del Fondo que lo primero que dijeron es: bueno, nosotros no ejecutábamos el plan. No, esto es una gran mentira, porque todavía hoy en la Argentina, adentro del Ministerio de Economía y adentro del Banco Central, hay un fuerte departamento con funcionarios enviados por el Fondo Monetario que monitorean como auditores reales día a día la política económica. Ellos son los primeros que tienen información sobre cuánto dinero entra y sale del país y los que tienen información sobre toda la legislación económica. Es más, yo fui legislador, fui diputado nacional entre el año 93 y 97 y recuerdo de todos los años protestábamos porque Washington tardaba en enviar el presupuesto. Ustedes dirán, ¿de qué presupuesto? Esta es una vergüenza nacional. El presupuesto nacional, antes de ser enviado al Congreso, era enviado a Washington para que el Fondo Monetario le hiciera las correcciones. A ese punto vivimos la indignidad y el bochorno de lo que fueron estas políticas neoliberales duras.
Muchas gracias, Solanas. Buena suerte para su película. Buen trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, amigos.
Aquest és el tango de la finestra indiscreta.
Este tango para vos.
Vuestra Santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí al más lejano confín de la tierra está ya resuelto. Y los indios están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores españoles y portugueses. Creo que este no es el tono adecuado.
Molt, molt finet, Luri, amb aquest separador de tango al final de la conversa amb Fernando Solanas, antiga conversa, perquè ha mort aquesta setmana, no se n'ha parlat i era un d'aquells cineastes que es van passar tota la vida patint la dictadura argentina, els desastres del seu país i fent un cinema de consciència que no se li ha reconegut prou encara. O sigui que...
Doncs aquí ho hem fet. I no tens una entrevista amb Joe Ruby, el creador de Scooby-Doo, que també no. Ha mort aquesta setmana?
És que jo crec que he acomiadat a creadors de Scooby-Doo aquesta temporada 4 vegades. O sigui, Scooby-Doo el van crear, tots s'han mort aquest any. O sigui, no. Però bé, has fet bé de dir-ho. Aquest no s'ha mort, en canvi, aquest cineasta, Roland Joffé.
Bé, segons tu, cinematogràficament sí que...
Totalment. Porta 20 anys mort i enterrat. O sigui, a veure, dimarts fa 75 anys, d'acord? Va fer Los Gritos del Silencio, això que estem sentint ara l'any 84, La Missió en el 86, Creadores de Sombres amb Paul Newman el 89, La Ciutat de l'Alegria el 92, Batel el 2000. I a partir de llavors, Goodbye Lover, Captivity, You and I, Encontrarás Dragones, The Lovers i El Precio del Perdón. Una merda total i absoluta, 20 anys de merdes. És increïble, però com es pot caure tan baix?
Doncs perquè hi ha tres formes de fer, és a dir, o deixen de fer cinema o empitjoren molt, i alguns molt pocs, Scorsese, aguantant tot el temps.
Ja està, ja ho ha dit. Bé, doncs escolteu, això m'ha donat una idea, ja que fem a l'audiovisual homenatges a l'Ennio Morricone, la setmana que ve, no a aquesta, perquè aquesta ja ho tenim muntat, i seran tots els espagueti westerns que encara no havíem escoltat a l'audiovisual. La setmana que ve farem les bandes sonores de Ennio Morricone per les pel·lícules de Roland Joffé, és a dir, La Missió, Creadores de Sombres, La Ciutat de l'Alegria i Batel, de puta mare, perquè és un moment gloriós de bandes sonores, no? Ara, això sí, no li perdonaré mai que fes una pel·lícula homenatge a Escrivá de Balaguer...
Encontraràs Dragones.
Encontraràs Dragones, dedicada al fundador de l'Opus Dei, com deia ell mateix a l'entrevista.
This movie is about what happens when you drop the stone in the water.
El film explica què passa quan es tira una pedra en un estany i es produeixen les ondulacions d'aigua. Les imatges del film són com aquestes ones. He quedat molt colpit pel carisma que tenia aquesta persona i m'agrada la seva humanitat. Sobre aquest impacte he començat a treballar. I he pensat, per què no escriure una història que s'aproximi a la santedat d'una altra manera? No d'una manera estàndard, sinó explicar la història d'un home increïble que estableix una relació amb Déu. Serà un sant. Però més que això, explico per què és un home important per vosaltres, asseguts al cinema. No m'ho puc creure. El director de La Missió, clar, parla de jesuïtes i aquí parlava de l'Opus Dei. Imperdonable, però en fi.
I quanta gent devia anar al cine pensant vaig a veure una fantàstica de Caçadors de Dracs.
Això! Pint i el Dragón Mágico! I Vicente Escrivá de Balaguer, que vinga i los confunda! Això sí, ens acomiadem amb la música de La Missió, que sonarà la setmana que ve, perquè les bandes sonores de Morricone són extraordinàries. Per tant, quedeu-vos amb nosaltres, tenim una hora d'audiovisual cap endavant i fins la setmana que ve, moltes gràcies per acompanyar-nos.